4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 9 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
La vida és un fandango i és que no ho entén, és un fandango. Perquè si no agafes la vida de bona manera, és molt, molt difícil viure. Però si l'agafes bé, la vida és un regal.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat amb Xavi Oliver i també Jordi Suárez.
Com va, això?
Molt bé, molt bé. I, men, si jo t'ho dic, Jordi, t'ho dic a tope, tu què me dius?
No sé què dius ara.
A tope, és a dir... No sap per on vaig,
eh? No sé per on vaig.
A mi, es formava part d'un eslògan que era a tope con la cope. Tampoc sap per què cap de dir això, si som a IB3 Ràdio, no?
No me quadra.
Bé, tranquil, exactament, ha estat una errada, perquè avui de matí IB3 Ràdio, per un moment, semblava que era la cope.
Buenos días.
No. Buenos días a todos los oyentes de COPE y el personal de COPE.
¿Dónde?
Todos los oyentes de COPE y el personal de COPE. Todos los oyentes de COPE y el personal de COPE.
Ha estat una confusió en directe, Jordi.
Sí, sí.
Però bé, mos pot passar tot. Però bé, anem per feines perquè tenim temes avui aquí de primer ordre.
Vos en recordeu que la setmana passada la menorquina va anunciar que descatalogaven en Punky, tristament?
Sí.
I que tu, Xavi, el vas anar a cercar per bars i restaurants sense èxit amb l'objectiu de dur-lo a la redacció i tenir-lo com a mascota?
També me'n recordo.
Bé.
Hola, bon dia. Sobre gelats, sobre si tenen un gelat concret. En Punky.
Sí, però no.
Oh, no tengo este.
Punky.
Sí, lo tengo, pero no tengo.
Ja, guapa, digues, què te
faran? En Punky en teniu.
Què és això?
Aquest moneat.
Això era un gelat.
No el teniu. Però sap quin, en Punky?
Sí, ja sé quan.
Però no, gràcies.
Ah, helado. Què? ¿Eso qué helado?
És un gelat de la menorquina.
Però jo no tinc això.
Ah, no en tens?
Eso no tengo.
I què helados tenéis?
A ver, hay mucho, pero helado más chico.
Bé, la qüestió és que varen fer una crida i l'audiència ha respost.
Exactament. Avui de matí aquest programa, Xiu Xiu, ha rebut un missatge. Casualment o no, aquesta persona que mos ha enviat aquest missatge, nom Salvador.
Bon dia, som en Salvador i soc un tall oient vostre del vostre programa. I l'altre dia, pensant en allò que vareu dir que si qualcú trobava a qualque banda en Punky, i d'avui hem anat amb la família a dinar a hartar en el restaurant Chino Pato Beijing, que està tot una cantada alertar el veig en aquest restaurant, i aquí la sorpresa ha estat trobar-me encara, crec que, dos punquis. O sigui, allà em podeu trobar. Moltes gràcies.
No, moltes gràcies a tu, Salvador. Mos han indicat on són aquests punquis, exacte, aplaudiments per a tu, i no només on són, sinó que, no, clar, els han d'anar a cercar, també, per alertar.
Sí, i a més, és important que siguin dos, perquè se podran reproduir. I així acabam amb el problema, no l'hauran de descatalogar.
També, és veritat, tot és una opció. Si es tracta de recuperar aquesta icona, i amb en Punky, els punquis o sense punquis, avui tenim, això sí, sempre Miguel Soler al control tècnic. No noteu que avui és un dia com així, com alegre? És a dir, se respira bon ambient, La gent està contenta.
És que aquest divendres, dia 20 de març, és un dia molt especial per tots nosaltres, Xavi.
Uh-huh. Exacte. Avui, hora baixa, concretament a les 15:46, ha començat una nova estació.
Exacte, deixam enrere el fred, dies grisos, jaquetes gruixades i donant la benvinguda a la primavera, que és guapa, la primavera.
Sí.
És aquell moment de l'any on tot reneix. Els carrers s'omplen de gent, les flors se desperten i el món és més colorit. Tornem a tenir ganes de sortir, de riure, de compartir estones amb amics, de gaudir del bon temps. Els dies s'allarguen, l'energia se renova.
Sí, sí.
És una època il·lusionant per viure amb més ganes que mai. Així que obriu les finestres, deixeu entrar el llum i aprofiteu aquests dies de sol.
Xavi. Molt bé, i veig que t'agrada, que ets un entusiasta de la primavera.
Sí, 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 i tu, ja ho has notat? Notes
sí.
Aquesta primavera, t'agrada?
Sí, sí, bé, bona, duim ja un parell de dies al Manco aquí a Palma de bon temps. Sí, jo m'agrada molt, molt.
A mi m'agrada sobretot amb el canvi d'hora. Quan ja és canvi d'hora, que és aquest dia 29 de març, tot i que xiu-xiu, és veritat que no ho notarem gaire perquè seguirem aquí atrapats.
No ho dus bé, tu, encara, amb això, és horari, eh?
Bé, però... És que m'ho va dir Inés, vaig dir, quina il·lusió que camin sort. I sí. M'ha dit Inés, ja, però és que pot ser xiu-xiu, no anirà massa bé, perquè tu estaràs dins la reducció.
Escolta, tenim però, dos dies a setmana. Sí, però, bueno, en qualsevol cas, és un inici de primavera que ha vingut acompanyat de bon dia, agradable per sortir a passejar, que cap de setmana per fer torrades...
Sí, sí. I avui ha fet un molt bon dia i això és precisament el que he fet, sortir a passejar.
Molt bé.
He sortit a passejar i demanar a la gent què pensa d'aquesta arribada de la primavera. La gent és més feliç, és l'estació preferida de la gent. I tot d'una sortida m'he trobat amb una parella que passejava amb un somriure meravellós. A veure, vos veig aquí passejant alegrement. Per tant, què tal el dia? Què tal aquest inici de primavera que ha començat avui?
Venim de menjar una pizza i mos han tractat beníssim. Ja estàs molt bona. Estem encantats.
Per exemple, a tu t'agrada la primavera? Quina estació t'agrada més?
Home, la sensació de viure, de renovar tot, fins i tot la sang i els pensaments. Mos convida a passejar perquè ja serà que jo tenc, que són 88 anys, ja no puc fer moltes carreres, diríem, per sortir.
És a dir, m'encanta perquè li dius, com estàu? I ha dit, molt bé, hem anat a menjar una pizza i m'ho han trentat, beníssim.
Beníssim. I aquest home ha dit, vos agrada la primavera? I diu, sí, 88 anys, ha sortit a passejar, tal, ha estat preciós.
No, aquesta gent estava contentíssima.
Jo m'han fet tot el dia. Jo ja estic content. I és vera que s'han agafat l'estació, aquest inici d'estació, amb molta il·lusió. Però en general la gent ho nota. Poden dir que l'ambient del carrer a les 3:46 ja havia canviat. Maria, has notat aquest inici de primavera? Veus la gent més contenta pel carrer?
Sí, sí, sí. La gent ja estava farta de l'hivern i crec que teníem ganes de que canviés el tema, el paisatge i el clima.
Hace algo de sol y se agradece, pero bueno, todavía falta que venga el buen tiempo, que las noches sean cálidas, todas estas cosas.
Bé, de moment és bon temps, parell que mos acompanya, de moment. Ja tenien ganes de veure el sol i de que se'n vagi aquest fred d'una vegada.
No té más que verlo, la gente está feliz, no tiene donde bien pasea, y yo creo que sí. Ahora, cuanto que viene buen tiempo, aquí no sale más.
La gent estava contenta.
Sí, les veus s'aixapaven de riure. Sí. Com deien els Antoni Font.
Sí, sí, i alegria,
exacte,
sobretot.
Alegria, raó, sí.
La gent molt contenta, es passejaven tranquils, fora pressa. Pot ser també el fet que sigui divendres ajuda, perquè la gent és més feliç. Un
dir, avui és un dia que ho tenia tot perquè la gent estigui contenta.
Exacte,
avui... I tu el que has fet avui aquí xiu-xiu és fer una crònica d'un dia feliç.
Exacte.
I això és fantàstic.
Perquè se respirava alegria.
Exacte.
Se respirava alegria i jo t'ho vull demanar, Xavi, quina és la teva estació preferida?
Jo t'ho diré que la tardor. La tardor, perquè ja aquella calorada ja no fa aquella calorada... els estrangers, aquell volum d'estrangers ja no el tenim tant, m'ho deixen un poc tranquils. Bueno, i setembre és com aquelles pluges i tot s'arrenava.
Sí, estic d'acord, època de reflexió, sí. De passejar i que te caigui una fulla. Munt,
bé, això és molt poètic, però sí, no manco.
Bé, jo també soc molt de la tardor, però a veure la gent, que em pensa, si la gent n'està d'acord. Quina estació és la que més vos agrada?
L'estiu, perquè canviant de residència, estem tots, quasi tots nosaltres a la colònia de Sant Jordi, tenim amics, i canviem un poc el ritme. de tot l'any aquí i després a la colònia un mes i mig o dos?
No, primavera o otoño. Son las dos que más me gustan, sí, sí. Porque no hace ni excesivo calor ni excesivo frío.
La tardor m'agrada molt. Ja sé que el dia és més curt, però m'agrada molt la tardor. Pels colors, pels arbres, canvien de color, ho trob, no sé, m'agrada. És una estació la meva preferida.
I en el teu cas?
La meva és la primavera, perquè l'estiu fa massa calor i a mi m'agrada molt el bon temps.
Jo sé primavera, tio. Jo nací en mayo, en 25 de mayo, i lo mío la primavera i és septiembre, septiembre, mi mes preferido, septiembre i mayo.
Ningú ha dit hivern.
Ah!
Ets l'única que ha fallat, a veure que no acaba.
Amén, també té lo seu, és a dir, totes les estacions tenen lo seu, és a dir, totes són... Tenen coses bones, coses no tan bones, però bueno, jo t'he dit, abans he dit la tardor, però és vera que la primavera també m'agrada moltíssim.
Sí, jo crec que són les dues, les dues estrelles, perquè l'estiu fa massa calor, no, ja cansa. Crec que l'estiu, les primeres setmanes, té la seva gràcia. Però després ja no...
Ja està.
Ja està,
sí,
no?
Deixa't anar, sí, sí.
Vull apagar el ventilador.
Exacte, vull poder dormir.
Però sí, a la gent li agrada que el dia s'allargui, que faci més bon temps, sortir a passejar, però hi ha una cosa per damunt de tot, això, que són les vacances.
No t'ha res, jo l'únic que han comentat que tenim ganes que ja arribi la Setmana Santa, perquè mos agraden les processons i han destacat el diumenge de Rams... Sí. I anar aquí a Santa Eulari, que... perquè nosaltres som del barri. Sí. I venir sense espalmes, i la petjam en el balcó... Bueno, i molt s'agrada.
També és vera que hi ha gent que li pot agradar més una estació o una altra en funció de lo que hi ha en el calendari d'aquesta estació, en l'estiu, les rebel·les, les festes populars, en hivern hi ha Nadal, ara que ve primavera, Pasco... Bueno...
Bé, de fet, qualsevol infant i adolescent que li demanis la seva estació te dirà l'estiu, que és quan tenen els dos mesos de vacances, no?
Evidentment, però menys, Jordi, això és preciós. Tot això és la primavera, la gent està molt contenta, avui has fet una crònica de la felicitat espectacular, però bona, Setmana Santa, processons, però avui t'ho has sortit amb un altre objectiu, és a dir, que tenia a veure amb la poesia, i jo de poemes encara no he escoltat cap ni un.
Tens raó. Tens raó, avui el motiu de la meva sortida era un altre.
Clar, tu m'has dit, no, vaig a fer un poema sobre la primavera, no sé quina història, i jo he dit, bueno, però aquí no...
Sí, sí, Xavi. El meu motiu era un altre, però feia un dia tan agradable que m'he animat, animat a fer aquesta crònica. Però sí, avui tocava celebrar l'arribada de la primavera, però demà també és el Dia Mundial de la Poesia, i no sé com ho veus, però jo crec que primavera i poesia són dos conceptes que queden bé junts.
Sí.
Fa guapo.
Sí.
Per tant... Per què no fer una poesia sobre la primavera?
Crec que series el primer del món a fer-ho.
Segur. Ei, ho he inventat, eh? Ho he de patentar, això. Però això mateix he fet, i jo m'he inventat un primer vers.
És a dir, tu has pensat un primer vers, molt bé, sobre...
Super, a més, superoriginal, que és La primavera ha despertat.
Està bé, molt bé.
I a partir d'aquí he anat demanant a la gent que aportés el seu vers. Per tant, han creat una preciosa obra tot junts.
És a dir, mem, un segon, Jordi. Perquè jo m'ho vi aquí. Has sortit en el carrer, has demanat pel que fa a la primavera, que fa la felicitat, etcètera, i altres herbes, i després els has demanat que completin la teva poesia.
Exacte. La primavera ha despertat i han anat ells completant.
I estàs content, satisfet amb el resultat?
Molt satisfet.
Sí, molt.
Sí. La gent de Balears s'ho ha currat.
És a dir, una poesia feta per gent de Balears, per a gent de Balears.
Exacte. I per la primavera, també.
La primavera ha despertat.
Una nova vida m'ha donat.
En pau i alegria.
I en salut i sort. Amor i felicitat.
I encara esperam gaudir les flors que s'obriran aquesta primavera.
I poder gaudir de la naturalesa i de veure com canvia tot el nostre entorn i tot és més hermós.
Amén. Jordi, per favor... Jordi Suárez, això ha estat boníssim.
És preciós, eh?
És preciós, és fantàstic.
És que han donat joc.
I com el dius, en això?
Da, jo he començat, he anat a la primera persona i li he dit, la primavera ha despertat. I ella m'ha dit, i una nova vida m'ha donat. I jo he anat al següent i li he dit, la primavera ha despertat i una nova vida m'ha donat. I així m'ha dit, en pau i alegria. I ha anat un altre i li ha dit, la primavera, bé, ja està, no fa falta...
Però ara, per favor, pujar música poesia un segon, Miguel Soler, i ara vull que m'ho recitis, aquest poema que heu fet entre tots.
L'he de recitar jo?
Sí, sí, però ben recitat, és a dir, com si fossis... Bé, com es poeta que ets.
La primavera ha despertat i una nova vida m'ha donat amb pau i alegria i amb salut i sort, amor i felicitat. I encara esperant gaudir les flors que s'obriran aquesta primavera i poder gaudir de la naturalesa i de veure com canvia el nostre entorn i tot és més hermós.
No me queda res més que donar-te les gràcies, Jordi, per aquest moment radiofònic i tothom que ha participat en aquesta poesia col·lectiva. Escolta, de sones 10, quina nota vos posau?
Jo li dono un 8.
Jo et poso un 10. 8. You know it's cruel out here in this rat race. There's just one rule out here in this rat race.
La situació, 180 euros i una carrera en motorino per Vini Salem.
Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal.
La Guàrdia Civil ha detingut un home de 24 anys per robar 180 euros de la caixa d'un bar de Vini Salem.
L'home va aprofitar que la cambrera estava despistada per agafar els dobbers. El va plegar infraganti, li va cridar l'atenció i el crit va servir de tret de sortida perquè el lladre va partir corrents-os. Una patrulla va començar la recerca i van trobar un home de característiques similars a les descrites per la treballadora que circulava en motocicleta per Vini Salem.
I la Guàrdia Civil va recuperar els 180 euros i el va detenir per un presumpte delicte de furt.
Que no hi havia malícia, no hi havia malícia, m'entens? Tothom feliç i tal. Out here in this rat race. Out here in this jungle, you gotta fight for not your eye. In this steel and concrete jungle, you gotta fight to stay alive. It's a rat race. You know it's me, yes it is. Out here in this rat race.
TV3 Radio es entreteniment. La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite entre amor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretinguda a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
El meravellós equip de xarxes d'IB3 Ràdio té una secció a Instagram anomenada...
I tu, d'on ets?
I en aquest espai, el company i amic Toni Guiscafré rebosteja per pobles de Balears en la recerca dels malnoms més sonats de les illes. Una secció amb la qual Xiu Xiu hi col·labora.
I avui, i tu, d'on ets? Artà.
I avui parlam amb l'artenenc Jaume Morell sobre malnoms. Benvingut a Xiu Xiu, bon vespre.
Hola, què tal? Bon vespre.
Com anem? A veure, Jaume, quin és el mal nom o mals noms, mal noms que té la teva família?
La meva família, els meus, o sigui, per part del padrí patern, que era escolar, escolar de mal nom, vull dir. En canvi, la padrina que provenia d'Esporles i no va tenir mal nom seu, almenys mal nom Artà, però les seves germanes, que estaven amb uns senyors, les deien majorales. O sigui que mon pare tenia un tio que li deien majoral. I per la banda de el meu repadrí, el meu repadrí, l'escolar, provenia de Manacor i va ser l'escolar de la parròquia d'Artà. I d'aquí li ve. I per la part materna, jo era dels Cabanells. La família de la meva padrina havien estat de pagesos. I, en canvi, el padrí li deien de la Canova. Però el que se va quedar va ser el mal nom de la padrina, és a dir, dels Cabanells. I la Canova i els Cabanells estaven a prop, relativament a prop. I jo penso que hi digueva un, jo què sé, a Matances, a Tosa de ses ovelles, i s'hagués començat la relació.
Artàs, encara se fan servir malnoms diàriament com abans, o s'ha perdut un poc?
Bueno, se'n fan servir, però sobretot la gent, jo què sé, de la meva edat, i sobretot més major que jo. Perquè els joves, ja no ho sé, i a més, jo no sé si està en recessió o si és que està en evolució, perquè se'n posen de nous, de malnoms, que s'empelten, se diuen, li han empaltat aquest malnom, nens? I a més, Tonqui és un procés oral. Doncs, no sé, sempre li dona la possibilitat de ser volàtil. Ara bé, a més, el valor dels malnoms s'adquireix en l'edat. Els joves no les costa entendre això. Els joves i els nins. Però després, que la culturació que s'ha fet en castellà, la televisió, el cine, la immigració, tot això crec que influeix negativament en surts dels malnoms. Però bé, veurem com partirà, com anirà això.
Clar, dius que els malnoms són de transmissió oral. Creus que s'haurien de protegir o documentar de qualque manera?
Sí, jo crec que sí, que està bé que se documenti, m'entens? Jo ara farà 9 anys, vaig fer un treball d'estudi dels malnoms, i el primer que vaig fer, i que ho vaig interrompre per altres qüestions, va ser recollir, a plegar els aplecs que s'havien fet. I em va arribar a tenir 7 col·leccions.
Déu-n'hi-do.
Que passaven, que junts passaven els 2.500... malnoms. Evidentment, no eren tots actius. N'hi havia d'antics de fa més de 100 anys. Però sí. A més, la població en crea. Jo n'he dit crear de malnoms. Sí. Abans, n'he sentit crear.
Totalment. I Jaume Mem, què mos expliquen els malnoms sobre la societat artenenca d'abans?
Home, expliquen, per exemple, vols que són oficis. I n'hi ha molts que són, per exemple, noms de possessió, persones que abans estaven o duien un maneig d'una possessió, i aquests queden. I sobretot, també n'hi ha de sarcàstics, d'humorístics, i de transitoris, que després passen i s'obliden. Vull dir que és molt intens, molt extens, aquest món dels malnoms.
Mos en pots explicar qualcun d'aquests que són graciosos, que siguin divertits?
Bé, sí, mira. Me'n record que un senyor li deien "em banyes d'or". I a un altre li deien "em banyes de ferro". Ja podeu suposar per què. A un amic meu record que una vegada li van posar, els seus companys li van posar "coquita". Després, un futbolista de l'Artà li varen canviar nom i li deien en Fleitas, que aleshores era un jugador del Real Madrid, que ja fa estona d'això. El famós en Joan Sarasate, perquè era músic i li agradava la música d'en Sarasate. I el seu germà, que també era músic, però no com ell, li posaren Sarín.
Clar, Jaume, que, saps aquests malnoms? Perdona que t'interrompi. És que és molt interessant. Aquests malnoms graciosos, només se'ls canvien aquesta persona en concret o ja després la família també?
Bé, per exemple, en Sarasate, el seu fill, té un forn i li diu i li ha parlat de nom Can Sarasate. En canvi, el seu germà no estava gaire content de que li diguessin Sarin. Entén?
Clar,
perquè és veritat que a vegades se té un cert concepte dels malnoms, però també pot ser jugador d'un futbolista, no? O una cosa més actual, no?
Sí, sí, bé. S'inventiva existeix i crec que continua i que no s'ho perdrà. Jo vaig fer una llista, un moment determinat, vaig fer una relació dels noms imprevists, m'entens? D'inventiva popular. I en tenia, no sé, 75 o 80, ja no ho record bé. Les tenc apuntats, a qualque banda les tenc, sí.
Déu-n'hi-do, creus que un malnom pot marcar una família sencera? Sí, perquè, clar, malnoms n'hi ha qualcun que són més agradables, d'altres que manco, però, bueno, deixa'm marca.
Els agradables segur que marquen una família. Mm-hmm. És a dir, jo, els cosins, o sigui, mon pare era germà de 8, i els cosins mos veien cada any i anàvem a dinar plegats, i som els escolans. Uh-huh. Ara bé, hi ha una altra cosa. El meu germà, que és 2 anys més vell que jo, li deien Miquel Escolar i també Miquel Descabanells. Però a mi sempre m'han dit Descabanells, no m'han dit mai Jaume Escolar. Pot ser perquè en Jaume Escolar és un altre.
Pot ser, molt bé.
Sí, sí, sí.
I de Jaume Morell, d'Artà, moltíssimes gràcies per haver entrat i explicar-nos en directe com són els malnoms d'Artà. I veig que, bueno, que de qualque manera se conserven, bon estat de salut. I res, que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Vinga, gràcies.
Gràcies, Jaume.
Adéu.
No publica coses rares perquè som una dona de més de 80 anys i coixa. Som Maria, de fora de la Maria de Sant Pau.
Som Artà, en el poble on vaig néixer. Un municipi amb més de 8.000 habitants ubicat a la comarca de Llevant.
Heu d'anar demanant cada qual diu el seu. Jo, som Maria Esteve també, Maria Esteve, també som Maria Esteve. Els Esteves d'Artà, cari de tots som família.
Jo som Porra.
I m'han dit en Canet dels Molins l'Hom.
M'han dit en Nebel d'Estrena aquí.
Sempre m'han dit per què, però ho som de Llinatge.
Fora Vila, me coneix per Can Catalls. Hi havia Can Catalls, Sant Fue, Can Reviscolà, Can Epeixa, Can Sant de Més, Can Tirós, Can Polit i ses eres.
Sempre m'han dit ses Martinotes.
Ja me diuen Juanita de sa Clata.
En el meu padrí el coneixien com l'amo en Joan de sa Canova. Era conegut perquè son pare era el posader de sa finca de sa Canova.
Garrida.
I de bon veu, sabeu?
De Sant Llorenç.
M'has dit que vius a sa Colònia?
Visc a sa Colònia perquè el meu predí era de Sant Llorenç, els van enviar a colonitzar, el seu fill no anaven a fer sa mili i se van establir.
Part de mon mare, Baleu, i de part de mon pare, Poble.
I jo ven de Cana Maria d'Esportalàs, perquè Esportalàs era una finca, i el meu predí era Pedro Moreno, perquè era molt moreno de vell.
Com vos considerau, els artenencs?
Jo, com me'l considerem malient, tu no?
Jo sí.
A veure, tu, artenenc.
Ja som capellí.
Sa gent d'Artà, sa millor de Mallorca.
Ah, ué.
I això.
Ràdio és participació.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Bon vespre, xiu-xius. M'encanta aquesta faceta romàntica del programa. Jo també vull dedicar una cançó. La dedicaré a en Joan, que és la persona que he triat per fer camí junts i que ha estat la millor tria de la meva vida. La cançó et sort de tu i diu que el nostre amor té tant valor que no té preu. I el bimba. Gràcies, xiu-xius. Una besada.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada, pel dia que ens va portar molt la nostra mare. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis.
Maida, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquestes dedicatòries, cançons dedicades, com fèiem bé a ràdio. Jo no sé si, Jordi, tu havies dedicat mai una cançó a ràdio?
Jo no, no. De fet, no coneixia tampoc que fos cosa habitual fa temps, la veritat.
Bé, fa temps i ara també. Les podeu enviar, ja ho sabeu, no? WhatsApp d'Ivetra Ràdio, que és el 646-93-4501, 646-93-4501, o també a l'Instagram de Xiu-Xiu, que és xiu-xiu.ivetres. Estarem encantats de sentir-vos. Ja sabeu que mos encanten. I, bueno, així com les rebem, les posam, com podem. Molt bé, i ara hem de saludar una persona que acaba d'entrar per sa porta, Margalida Estelric. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Tu havies dedicat mai una cançó a sa ràdio?
No, però crec que me n'han dedicades per aniversaris, mm-hmm. Això fa estoneta. Sí, sí, fa il·lusió.
Clar, 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 clar. Fantàstic. I, amem, avui hem demanat també el tema de la primavera. La primavera, tu, se t'altera, te poses contenta...
No, ben bé. Jo soc molt d'hivern.
Llavors és d'hivern.
Sí, 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 sí. I quan comença a venir bon temps i popeonetes i gent contenta i rietes i sobretot calor... Jo no m'ho poso de gaire bon humor.
Per tant, la millor estació?
Per mi, hivern.
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 Molt bé, molt bé, molt bé. Han xerrat també de malnoms? Quin és el malnom?
Turrisques.
Turrisques, de Felanitx.
I de Can Barres, dos.
Molt bé, bueno, avui te tornem a tenir aquí en bon divendres, perquè ets la mestra que mos fa de pont entre els adults i els estudiants, i mos expliques coses que a vegades som incapaços d'entendre. O no?
Sí, sí. Bé, això és el que intento. Estic tot el dia entre nins i llavors, mm-hmm. esclar, te surten coses que dius, oh, i això? Mm-hmm. I d'aquí surt... també venen pensaments.
És a dir, avui un dia, com en Jordi deia al principi, que creiem que és especialment feliç, no sabem per què, però tothom com que està content, no ho trobes?
Sí, no sé si era per lo de la felicitat, o també, bé, perquè també avui ha coincidit que molts dels nostres alumnes celebraven el fi de Ramadà. Mm. I també els avés pels carrers, tot mudats, tot feliços, perquè els regalaven dobbers i feien festa i es reunien les famílies. Nosaltres també a l'escola teníem cursa solidària i també la cosa anava bé. Comença a fer bon temps, la gent quan s'estira el dia també la cosa contenta.
Clar.
Tot s'ha ajuntat avui.
Tot s'ha ajuntat.
Exactament, i també que és divendres, mos espera un cap de setmana per davant...
Oh, sí. És que és divendres, ja comença d'una altra manera. Mm-hmm. És divendres.
Exacte, però avui un ocellet m'ha dit, m'ha xiulat, que mos vens a parlar d'un tema que, sobretot, quan parlam d'adolescents, ho és pràcticament tot.
Sí, el tema d'avui és l'amistat.
I quin ha estat el comentari o situació que ha fet que avui parlem d'aquest tema?
Mira, avui de matí, fent pati... ha vingut una nina que, bé, li direm Paula, per no posar el nom, mm-hmm. i estava tota indignada i ha vingut a explicar-me que na Clara li ha dit que ja no vol ser amiga seva. Llavors, amb el meu tarannà de mediadora, modo on, he cridat na Clara i li he dit, a veure, mem, Clara, què ha passat? I na Clara, tot indignada, m'ha dit, és que m'ha tret el dit d'enmig.
És que... Són coses que pas, diria que passaven, però que també passen, però bé, el dit d'enmig és molt fort, i tu què has fet com a mestra?
Evidentment, tots els meus esforços per rebaixar la indignació d'Anna Clara han estat inútils, és que era no, no, no. I llavors se m'ha acudit a demanar-li, però i vosaltres, sabeu què vol dir això de treure el dit d'enmig?
I ho han sabut?
No. Com a molt, aclarir que ells trobaven que era una cosa molt greu i que imperdonable, però vosaltres sabeu de bon bé, això?
Jo no.
Ara mateix no, però segur que vens aquí a explicar-ho perfectament.
Idò, sí. Resulta que aquest gest, això de la peineta tan famosa, no és gent modern, perquè ja el feien els romans fa 2.000 anys. Li deien els dígitus impúdicos.
Dígitus impúdicos. Ara com quan mos ho facin direm, no, es facin els dígitus impúdicos.
Exacte, quedaràs beníssim. Però és que, a més, els romans ja l'havien agafat dels grecs, com totes les altres coses que varen agafar. I sabeu per què el feien servir?
Perquè això és el bar, també l'han vist.
Sí, això, sí. Mm. Avui en dia m'ho serveix molt. I doncs, ells el feien servir per insultar els polítics, tot allò que no els agradava, o també per fer befa en el teatre. I n'hi havia gent que fins i tot creia que això de treure el dit d'enmig servia per espantar el mal d'ull i els mals esperits. Mm. Sí, que era molt potent.
Sí, t'imagines? Clar, vas a un lloc que està, notes que està carregat de mals esperits i mala estrogança i vas, clar, m'has dit així...
Allà en el teatre, total. Sí, sí. I supos que justament aquest dit, per pura similitud anatòmica.
Exacte, el dit enmig estirat representava un falus i el dit doblegat en el costat, els testicles. I fer aquest gest era una manera de degradar, faltant el respecte a l'altra persona.
Que no, uau, no tenia ni idea que representava això. És a dir, ja se feia peineta, una peineta, és a dir, ja ve del temps del Juli César.
Sí, sí, exacte. Encara que... Hi ha una altra teoria que ho situa més recent, cap a l'edat mitjana, durant la guerra dels 100 anys entre França i Anglaterra. Que aquesta trifulca encara els dura, encara se tenen tírria. Doncs els anglesos tenien un arma letal, el longbow, que era un arc de fusta molt potent, que per disparar-lo necessitaven usar dit d'enmig i cinc dits, aquests dos dits. Llavors els francesos els varen dir que quan els guanyassin els atearien els dos dits i que ja no podrien disparar més.
Mm. I així ho van fer, supos?
No, faria contra tot pronòstic, varen guanyar els anglesos. Clar, després, quan els francesos se retiraven, tot humiliats, des de lluny els aixecaven els dos dits com a senyal de «Ei, que encara els tenim intactes!».
Totalment, és a dir, per això a Anglaterra, clar, encara s'insulta no aixecant un dit, sinó aixecant-ne tot dos, fent així com a de victòria.
Sí, sí, jo, de fet, a vegades a escola havíem vingut nins anglesos i aixecaven els dos dits i com a, així com a conya. Clar. I jo no ho entenia, perquè això va ser victòria. I ara sí que entenc que és per què.
Clar, nosaltres, bé, jo quan era petit, les fotos surten totes amb els dits així. Dos dits així fent la victòria cap a dalt.
Clar.
I jo estaves insultant un anglès.
Clar, i no ho sabia. No ho sabia, però...
També, ells també ja han introduït és un sol dit. Perquè després també hi ha una altra teoria. I és que els francesos i els inglesos, quan se casaven, se posaven el dit, el senell de noces o això, a dit diferents. I llavors els francesos els havien dit als anglesos que els aprendrien ser dones un cop els haguessin guanyat. I com que els anglesos se posaven senell en el dit del mig, doncs clar, quan van guanyar ells, els demostraven el dit com que diu, vol que jo el dic senell, se van el meu.
Figura, no en tenia ni idea. És molt curiós, perquè clar, nosaltres ho hem fet tota la vida i no sabien d'on sortia. Però mira per on. I la batalla, clar, però tot això ha començat. Margalida, perquè en el pati ha vengut una nina que no m'hi ha Paula, però que no n'hi ha Paula, que t'ha dit que li havien tret el dit del mig, com acabar? Perquè, clar, cada 10 minuts ja tornava a jugar juntes, com si regués passat.
Exacte. Des cap de 5 minuts, les coses s'havien oblidat i tornaven a jugar, perquè l'amistat té aquestes coses.
I ara ja que hi som, per què no aprofundim més, una mica, en l'amistat? Rough ahead and your miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me. Aquesta cançó és tan bona.
És preciosa.
Tens una mica amb mi.
Sí. Mm. És preciosa.
Bueno, l'amistat.
Mira, aquest és un tema que just en el començament de la pubertat, quan ja, fins i tot ja més petitets, per ells ho és tot.
Totalment. És que l'escena més terrorífica que pot viure un adolescent és que de cop els seus amics i el seu grup passin d'ella.
És terrible. Perquè, clar, ells en aquesta etapa de sa vida ja s'estan separant del pare, de sa mare, necessiten crear-se la seva pròpia personalitat i la seva nova xarxa de supervivència és aquesta tribu. Si estàs fora de sa tribu, estàs totalment en perill.
Clar, és un pensament de dir me moriré si me deixen de xerrar. I el seu cervell literalment s'ho pensa en això.
Clar, els amics són vitals. Vas a mort amb els amics. I a més, a partir de llavors, els amics ja són sa família que tries.
I de poden fer també, Margalida, si t'assembla, amb una altra cançó preciosa, una mirada en allò que significa o que vol dir sa amics. Clar, tota aquesta amistat em pot parlar de moltes perspectives, com dèiem, ets la mestra que fa de pont entre els nins i els adults, i mos explicaràs una mica de tot avui.
Clar, clar, clar. Perquè, clar, els nins petits, s'amic es coma quasi, quasi com a el nin, o sigui, sa pepa, sa jugueta, no? És el meu amic, ara hi juc, ara no vull aquest amic perquè en vull un altre, i són relacions que van canviant molt. En canvi, quan ja tornen grans, que entren dins l'adolescència, ja agafam una amistat que mos dura fins a l'adultesa. Però hi ha diferents tipus d'amistat. Perquè, per en primer lloc, hi ha aquests amics que mos trobam a sa feina, a l'escola, que els podríem anomenar col·legues o companys, que són també els que poden trobar en el gimnàs o fent un esport, que són amics, però que tampoc no hi conviu sempre, tampoc no ho saben tot de tu, però són els teus col·legues i te fan el dia més fàcil.
O sigui que és una amistat que se relaciona amb l'espai que compartiu X temps.
Sí, sí, són amics per aquell moment, per aquell espai.
És a dir, són col·legues.
Exacte, col·legues. Són col·legues. En canvi, hi ha un altre tipus d'amistat que podrien ser els camarades, que són aquells que amb qui comparteixes un front comú, és a dir, que tu lluites per qualque cosa, o sigui, aquells que vos trobau sempre les mateixes manifestacions, o que teniu un repte col·lectiu, que vos trobau per tirar el poble endavant, o aquestes coses, llavors en aquest moment ets camarada. I tampoc no requereix una intimitat absoluta.
És a dir, amb aquests amics tu estàs per allò que has d'estar i després cadascú que seva.
Exacte.
I no tornem a saber res fins que tinguem una altra lluita. Exacte. Plegats.
És això. I dins d'aquest tipus d'amistat també hi entraria la sororitat, que ara s'ha posat com molt damunt full, que és el suport entre dones només pel fet de ser dones. No cal que sigueu molt amigues davant i que vos coneixeu molt, però bé, tu ets una dona, jo també, doncs jo te dono suport.
És a dir, d'aquesta manera, Margalida, tu diferències entre col·legues, camarades, i per allà més tipus, o s'acaba aquí la cosa?
No, no, de fet, en Aristòtil, ja a l'antiga Grècia, deia que hi havia tres tipus d'amistat. L'amistat per utilitat, que era aquella que te feia un servei, que és per, me faig amic teu i així me passes de punt de mates, per exemple. Després hi havia l'amistat per plaer, que era aquella que te fa passar gust, que és la gent en sa qui surt, en sa que quedes, t'ho passes bé... Però després hi havia l'amistat perfecta o la virtut, que són aquells amics que volen que per tu tot te vagi bé, que tinguis la vida perfecta només pel simple fet de ser tu. I aquesta, pels grecs, era la relació humana més top, i per damunt de ser molt romàntic o de parella.
I de fet deia Aristòtil, si no recordo malament, que l'amistat virtuosa només existia entre bons homes. Entre homes bons. I si no, no hi havia amistat virtuosa de cap de ses maneres. I això és una... Això és... Bé, és que realment... És així, però bueno, jo no m'havia aturat mai a pensar que tenim tanta relació d'amistat diferents.
Sí, sí, després, fa uns 200 anys, amb el romanticisme, va néixer aquesta idea, així com ho feien tots els romàntics, no?, que tot era com molt exagerat. Llavors, aquest amic d'ànima bessona que s'escrivien cartes llarguíssimes jurant lealtat eterna...
Buf, quina intensitat, jo no podria.
Sí, sí. En canvi, ara hem passat a tot el contrari. Perquè arriba Mark Zuckerberg, Facebook, i decideix que li diu amic a qualsevol persona que acceptes amb un clic.
Totalment. És a dir, mira com canvien el significat de les paraules. I ara, quant d'amics tens? Clar, tinc X amics, però quant d'amics tens en el teu jo digital, quant d'amics té? Bueno, en aquesta xarxa en tinc tants, o quant de... Clar, i amics que després has devengut seguidors. També que se transformen totes aquestes paraules. És molt, molt i molt curiós. Però abans de ser digital, quan tot era analògic i era molt més humà, vosaltres recordeu la primera amistat que vareu tenir?
Jo recordo les primeres amigues que anàvem juntes a escola, on anàvem a cercar, jugàvem a Fubito en aquell temps. aquelles complicitats... Era, sí, és una cosa que te queda, no? I quan te'ls veus, que cadascú ha fet la seva vida, encara... Mos topam i hi ha com aquella rialla de complicitat, d'allò que vàrem descobrir començar a viure.
Jo primers amics... clar, jo vivia a Palma i després m'haig mudat a Son Cervera amb 7 anys. I és veritat que fa molt que no veig en aquesta gent, en aquests amics de Palma, de l'escola.
Però en les primeres persones amb les quals tu vas començar a tenir un cert vincle d'amistat, a compartir, ho has dit perfectament, la vida, entendre-la i a configurar-la entre les visions que tenien tots, de com veien les coses. I que estava bé, que estava malament, el valor de la justícia, que és just, això deixa ser just. A començar a jugar, a entendre, bé, a generar societats, i solia ser en els patis, a les places dels pobles... Però, bueno, és molt interessant aquest tema, és que hi podríem dedicar un programa sencer, però, bueno. Ara parlaves, Margalida Estelric, del tema de s'inflació de l'amistat a xarxes.
Clar, gràcies. És això el que dèiem ara, que Facebook, de cop i volta, qualsevol persona que tu setes amb un clic que no saps res d'ella, que no saps de bon TV, però esdevé un amic, mm-hmm. perquè forma part d'estel líquid aquest que tot perd el valor que tenia. Però precisament, fa molt poquet, acabo de llegir un llibre d'una filòsofa catalana, Ana Marina Garcés, que precisament el que fa en aquest llibre és un anàlisi filosòfic de l'amistat. Se diu La passió dels estranys. I si vos interessa el tema, el vos recoman moltíssim.
Uh-huh. Però com és això? Estranys i amistat?
Sí, sí, perquè Garcés diu que l'amistat verdadera és aquella que estableixes en qualcú, no vull dir oposat, però sí molt distanciat de tu, en qualcú que és un estrany. Llavors això et fa descobrir el món realment a través d'uns altres ulls, que no són els teus.
Mm-hmm. Clar, i això se contradiu totalment en les xarxes que ara mos mostren tot el que nosaltres volem, no? Molta altra gent que pensa igual que nosaltres, el contingut que volem veure.
Totalment, clar. Sí, sí.
Les xarxes te fan, diguem, un allargament de tu mateix. Però és que encara mos queda un tema més espinós, que és l'amistat amb intel·ligència artificial.
Ui, poden ser amics, d'una IA?
Quantes vegades li heu dit gràcies? Quan li heu demanat una cosa i poses gràcies, m'has fet
tu
molt bé.
Tu li
heu
demanat gràcies?
Jo, de fet, he de confessar aquí que jo, quan començo a escriure el missatge, li dic, hola, amic. I dos exclamacions, sí.
Però dius hola,
amic? Bé, però ja per ser tonteria.
No, ja, és una broma interna que teniu vosaltres dos.
Exacte, només ho entenem si intel·ligència artificial i jo, això. Però sí, sí.
Sí, no, però és que és això, vull dir que a vegades qualcú a les 2 de la matinada tens un neguit que no pots telefonar cap amic de carn i os perquè està cansat o perquè dorm o el que sigui... i ho expliques a la IA.
És que, de fet, és una cosa que s'està normalitzant, el fet d'humanitzar les intel·ligències artificials, que és una de les grans pors que se té. No sé quin actor, ara no me'n record, era, tal vegada en Jordi se'n recorda, l'Hormiguero, va dir que el feia servir com a psicòleg. És a dir, que li anava bé. I, bueno, és una cosa que està humanitzant la intel·ligència artificial, s'està fins i tot naturalitzant. No seré jo que digui que està bé malament, simplement que està passant.
Sí, però pensa que te va bé com a psicòleg perquè la intel·ligència artificial està entrenada per contentar-te de qualque manera, perquè tu segueixis sent, diguem, el seu client. Llavors te diu allò que vol sentir i no sempre un psicòleg t'ha de dir allò que vol sentir.
Clar. Totalment. Però, bueno, és que te pots resumir en un instant en un llibre de 300 pàgines que has de tenir llegit per l'endemà, i això, clar, te pot salvar la nota, i no se queixa mai, és perfecte, te valida tot, i te dona tot perquè tu estiguis bé.
Clar, clar, ets a mi perfecte, però bé, segons la Marina Garcés, una altra vegada, la intel·ligència artificial et sentítesi de l'amistat, perquè és un algoritme programat per donar-te la raó, per complaure't i per dir-te exactament allò que vols sentir.
O sigui, és un amic ideal, però sense sentiments.
Sí, com un clon de tu, un poc un allargament, aquest mirall màgic, però realment no és un amic, perquè no té cor. Ell no sent angoixa per nosaltres i no té por de la mort, perquè, clar, com que tampoc no és viu, no és un ésser viu, per ells, si un moment donat, que és allò que va passar... No fa gaire que un pare queixava que la intel·ligència artificial havia duit el suïcidi en el seu fill, perquè a un moment donat que la intel·ligència artificial bé, si això és el que necessites, au, tens raó, no? Endavant. No podem barrejar conceptes i hem de tenir molt clar on és que hi ha les verdaderes emocions.
Totalment, i t'hem de fer cas perquè això és així, i ja ho sabeu, que les intel·ligències artificials són eines... Evidentment que són brutals, però clar, les han de fer servir per aprendre, però no els han de donar mai les claus de la nostra salut mental, perquè per això existeixen les intel·ligències naturals, que són fantàstiques.
Clar, exacte. L'amistat de bon de veres, pues, exigeix vulnerabilitat, cant, ossos, i també risc, perquè a vegades s'acaben i s'ha d'acceptar que aquella persona que era íntima teva fa una temporada, perquè sa vida vas dir per altres camins, s'ha acabat.
I això passa també, sobretot, jo per exemple tenc 28 anys i quan fregues es 30, clar, el grup d'amics, nosaltres som el mateix grup d'amics, pensava que teníem 3 anys, el mateix, però és que mos hem mantengut. I ha entrat gent, ha sortit gent, però bueno, el nucli dur és pràcticament el mateix. I ara que fregam els 30, el lotes, bé, fills encara no, però bueno, ja veus un poc per on van les coses i també arriba un punt en què tot se separa. Tu com recordes aquella època?
Clar, jo, per exemple, jo vaig ser mare amb 42 anys. Uh-huh. Llavors, les meves amigues, quan varen tenir fills, pues, clar, els nins, vulguis o no, t'ho duen cap a... que si ara un compte de contes, que si ara en el parc, que si ara no sé què, que si ara... canvies totalment de vida. Jo encara me n'anava de gresca, feia vida totalment bohèmia. I després, quan jo vaig tenir el meu nin, les meves amigues, el seu fill ja anava a la universitat.
Clar.
I clar, elles ja tenien una altra... I llavors això pues, va fer... No que mos distanciassin com amics, però sí que no teníem tant de llocs d'encontre ni topades.
No, jo en el meu cas jo vaig tenir sempre en el poble, el grup d'amics del poble, i quan va acabar l'institut, zero relació. Ells han seguit sent grup d'amics, però jo me'n vaig adonar compte que no encaixava amb aquella gent i vaig passar una altra cosa. I no passa res, tampoc.
Exacte, no passa res, però sempre també pensant que els dols únicament passen quan hi ha morts o quan s'acaben relacions, però amb els amics també pot haver dols.
Clar, és que hi ha moltes cançons que xerren de la ruptura, de l'amor i tal, però no n'hi ha molt poques de la ruptura de l'amistat. I dol molt. Moltíssim.
És a dir, per tant, Margalida, avui, des d'aquí, reivindica l'amistat entre les persones i entre les intel·ligències naturals.
Exacte.
Hem de pagar la pantalla, anirem a cercar aquell amic com es diu la contrària, que també és important saber aquells amics que mos diuen quan no estan fent les coses bé.
Sí, sí, o quan aquell vestit no t'escau, o quan estàs preciós de veres, que no sempre t'han de fer la pilota ni t'han de llisar el pot.
És a dir, perquè això és el que és humà i, a més, és perfecte.
Sí, i és allò que necessitem, establir aquests llaços que en les noves tecnologies i la nova vida social quasi se van desfent i quasi desapareguent.
I domino, cantaven los Manolos, amigos para siempre, però bueno, en Jordi, ara per arribar a les 9 i donar pas en els serveis informatius, ha preparat per tu un joc.
Guapa.
D'acord? És la prova de cinema, i nosaltres te donarem pistes, i hem de veure menys si ets capaç d'esbrinar de quina pel·lícula es tracta. Jo també participaré, en Jordi m'ho ha preparat, jo no sé quina pel·lícula és. Com ho veus?
Vinga.
Si veus bé, i si voleu participar, 971-139-00, ja sabeu que podeu guanyar una visita guiada pels estudis d'IB3 Ràdio.
Exacte, vosaltres no digueu la resposta en veu alta, sinó que l'hem d'escriure, l'hem d'apuntar.
Apuntar, un paperet. Va, Jordi,
anem. Vinga, començava pistes. Amb una pel·lícula bastant recent. 2023.
Molt bé.
Plena de colors, humor i dubtes existencials. I ara escoltarem una cançó que sona mentre qualcú se qüestiona coses. Però l'escoltarem a l'inrevés. Com ho veus?
Jo malament.
Ui, jo... Malament. Sí, vaig molt perduda.
Va molt perdut.
El 2023, una persona se qüestiona coses mentre sona aquesta cançó que està a l'inrevés.
Hi ha molt de colors.
Exacte.
Molt de color, molt de color. És una pel·lícula colorida. Mm-hmm. Si voleu, anem amb una pista més.
Va.
Que seria la trama de la pel·lícula, però explicada amb una frase i bastant malament. Que és... Una lota viu a un lloc perfecte, però s'assusta perquè comença a pensar massa.
Ui... És a dir, colors...
És
que és...
Pel·lícula colorida... Però
és coneguda, aquesta pel·lícula.
És molt coneguda. Va ser un gran èxit de 2023. Això ja és una bona pista. Viu un lloc perfecte, però s'assusta perquè comença a pensar
no
més del que...
No ho sé, Jordi.
Encara no.
No ho sé.
Encara no.
Tu
no,
tampoc, eh?
No.
I donàvem la trama per explicar un poc més decent, un poc millor. Que seria en aquesta pel·lícula estrenada 2023, una lota viu a un món ideal on tot és felicitat i rutina perfecta. Mm-hmm. Però de sobte comença a tenir pensaments estranys, com pensar, per exemple, en sa mort. I això la du a viatjar al món real per descobrir què li passa. Allà s'enfronta a una realitat molt diferent, qüestiona el seu paper i acaba provocant un petit caos tant en el seu món com en el nostre.
Això me sona un mundo perfecto, però no ho és.
No ho sé.
Manco del 23.
Una pel·lícula molt colorida.
A mi, molt colorida.
Ai, 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 ai.
No, és que, clar, 2023, perdona una cosa, 2023, ja fa 3 anys, això.
Ja fa 3 anys.
Però jo anava aquí l'any passat.
No.
No, fa 3 anys.
No, fa 3 anys, fa 3 anys. És una lota que viu un món perfecte.
No ho sé, Jordi.
Una muñeca que viu un món perfecte.
A mi,
I se'n va al món real a descobrir.
Ja, per mi ja sé per on vas.
Please, telefonau.
Sí, 971-13-99-00.
En Xavi Oliver...
Ho tinc?
En Xavi ja ho
té. Ja les darreres pistes. Vols dir que... Tots aquests colors són el color rosa.
Ai, na Barbie.
Està dirigida per
Navarri.
Ho
volia dir.
Molt bé, exactament, na Barbie.
Exactament. La pel·lícula Barbie conta com na Barbie viu a Barbieland, un món perfecte, fins que comença a tenir pensaments estranys i decideix viatjar al món real per entendre què li passa, descobrint la complexitat de la vida humana i qüestionant-se la seva identitat.
I de Jordi, moltíssimes gràcies. No m'he encertat, però bueno, tenim mig punt per hom, que ja és.
Yes.
Margalida Salrí, que avui has vengut aquí a parlar de l'amistat. Que és de guapa l'amistat.
Que és de guapa.
La bona amistat.
Cuideu molt dels vostres amics. Anau-los a visitar, disfruteu-los tant com pugueu i disfruteu també del cap de setmana.
Moltes gràcies, amiga, igualment. I nosaltres res, 4 minuts de serveis informatius i tornem tot d'una amb més xiu-xiu. Amigos,